Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, evitar l'estrès amb el teletreball. Des que ens van confinar a casa al març, la vida laboral ha fet un tomb. Al costat de les feines que per força s'han de fer presencialment, n'hi ha moltes que es poden fer des de casa per evitar al màxim el risc de contagi per coronavirus. La solució pot semblar, d'entrada, perfecta. Ara bé, com assegura el neurocientífic Pedro Maldonado, si bé avui és un avantatge per a molts treballadors el fet de poder realitzar la feina des de casa, les condicions de pandèmia la converteixen en un espai procliu a l'estrès. Hi ha molts factors que contribueixen al fet que el teletreball pugui acabar sent una experiència estressant. Potser la preparació prèvia de la persona, perquè, com diu Joana Frigoler, que ens acompanyarà avui al programa, les persones que ja vivien estressades amb el teletreball es continuen estressant. Amb el teletreball s'ofeguen. Les que tenien capacitat per gestionar-se, en canvi, amb el teletreball aniran bé. Diu la sociòloga Cristina Benllong que és habitual per part de les mares de teletreballar durant la matinada, ja sigui retardant el moment d'anar a dormir o llevant-se abans que la resta de membres de la família. A més de teletreballar i, sobretot, encarregar-se de la cura dels més petits, les dones, en alguns casos, han d'intentar facilitar que les seves parelles treballin o teletreballin, en el supòsit que els horaris de feina de la parella siguin rígids. És a dir, intentar compaginar vida laboral i familiar, en molts casos, a causa del teletreball, és un autèntic calvari. En definitiva, molta gent està fent mans i mànigues per teletreballar i per no estressar-se, o no fer més hores que un rellotge, però no ho aconsegueixen. Avui, a l'Ofici de Viure, donarem algunes eines que esperem i desitgem siguin útils per teletreballar sense estressar-nos.
Bernardo Stamateas. L'estrès sorgeix quan hi ha un excés de demandes interiors i l'organisme no arriba a cobrir-les totes.
Hola, soy Andrés Martín Asuero, director de Institutos Mindfulness de Barcelona, y quiero explicar algunas claves para reducir el estrés en el teletrabajo. Personalmente llevo desde el año 2000 teletrabajando y he probado muchos sistemas. El que más me gusta tiene varios elementos para reducir el estrés, como son una buena gestión del tiempo, combinada con los ritmos de la energía personal y también con el cuidado del bienestar. Por ejemplo, antes de abrir el ordenador y reaccionar impulsivamente a lo que me está esperando, comienzo el día haciendo una lista de tareas prioritarias. La lista la tengo siempre delante y así evito que lo urgente se coma el tiempo de lo importante. Segundo, trabajo en bloques de 90 minutos y hago una pausa breve entre bloque y bloque para gestionar la energía. En las pausas me levanto y hago algo de ejercicio. Pueden ser tareas de la casa o un poco de yoga o alguna otra cosa. Y voy alternando bloques de alta concentración, como videoconferencias, con otros de trabajo de menos concentración. Tercero, cuido mi bienestar y hago cada día un rato de meditación, con mindfulness, otro rato de ejercicio intenso. También hago una pausa para comer con una pequeña siesta. Y esto es muy importante, pongo una hora límite para terminar, de forma que tenga tiempo para mis seres queridos y otras actividades. La práctica de mindfulness me ayuda a organizarme, a cuidarme y a orientarme mejor hacia lo importante en mi trabajo y en la vida. Para mí, estas son las claves para un rendimiento sostenible en el teletrabajo.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure, evitar l'estrès amb el teletreball. A l'estudi de Barcelona, Catalunya Ràdio, a la Diagonal, ens acompanya Bac de Barceló, coach, autora, comunicadora. Com estàs?
Molt
benvinguda,
bé.
Magda. Gràcies. I a Girona, Joana Frigoler, psicòloga, coach, conferenciant. Com estàs, Joana?
Hola, hola. Molt bé. Aquí.
Ben retrobada.
Sí.
Joana, has notat més estrès amb el teletreball?
Sí, bueno, és un canvi. Qualsevol canvi que la vida ens porti, hi ha una creença generalitzada que sempre doncs, o que ens pot perjudicar o ens pot anar malament. Realment, el teletreball ve a ajudar-nos, no és una eina que ens hagi d'anar en contra. Però si nosaltres ja abans ja teníem dificultats amb la gestió del temps i la manera de viure el temps i de les creences que tenim sobre la gestió del temps, el teletreball ens ho pot arribar a complicar en lloc d'ajudar-nos, cosa que no hauria de ser.
És el que dèiem abans, citant-te a tu, Joana, no? Que tu dius, home, la gent que ja estava estressada abans del teletreball o que tenia facilitat per estressar-se, doncs ara ho ha estat més.
Sí, sempre hi ha aquest tipus de persones que tots les coneixem i o tots hem tingut en algun moment aquesta sensació de, ostres, el temps no m'arriba, vull trobar maneres per tenir més temps. Aquesta és la primera gran fal·làcia. No hi ha estratègies per tenir més temps, perquè el temps és el que és. En tot cas, el que vols fer és fer-li quebre tot i potser hauràs de començar a prioritzar, que és la frase i l'expressió que es diu sempre, no? Que és que cal que aprenguis a prioritzar. Si tu hi ets una persona molt exigent, el teletreball no et ve a ajudar, perquè què fa el teletreball? L'exigència puja. Això és com el que va passar amb el WhatsApp, no? Avui dia és inviable, és impensable que tu no obris, que diuen els joves, no obris amb una persona de seguida o que tardis masses hores o dies fins i tot a contestar un WhatsApp. És a dir, la manera de fer les reunions, la manera de gestionar la vida, cada nova tecnologia que ens ve a ajudar, també si som persones molt exigents i no ens relacionem adequadament amb el temps i amb nosaltres mateixos i no ens sabem centrar i equilibrar, al final no ens ajuda, ens posa més pressió. Més correus, més conferències, més videoconferències.
Sí. El que passa que ara em poso en la pell de les persones, i ara de seguida escoltarem la Magda Barceló, que no és que elles siguin exigents, és que l'empresa és molt exigent. Vull dir que suposo que tu parles més individualment a la persona que es pot gestionar, no sé, no? La productivitat, com si diguéssim, o el temps, que és el mateix que m'ha semblat deduir de les paraules de l'Andrés Martín Azuero, que ha obert el programa. Però, i quan l'empresa és la que diu s'ha de fer això per ja, i s'ha de fer a través de teletreball?
Exacte. I quan te trobes amb el teu cap, per exemple, que t'està enviant correus electrònics a les 11 de la nit, o es posen videoconferències a tot arreu, o fins i tot en el meu sector de formació, que s'han fet tantes webinars i tantes conferències online que jo crec que la gent no tenia temps ni de dormir. Val? Aleshores, quan aquí hi ha un tema també relacional, que segurament amb la Magda després també el parlarem, les habilitats que tu puguis tenir per posar límits, per posar condicions, per centrar-te, per prioritzar, per dir no, també, no? Aquesta capacitat, que és l'assertivitat famosa que tant es parla. Doncs tot això, d'una manera o altra, si tu ets una persona molt submisa, que no saps dir mai que no, i que qualsevol cosa que els altres et demanin sempre has de dir que sí, i sempre has d'estar al servei, i sempre has d'estar disponible, el teletreball te vindrà a complicar la vida, perquè ara estan entrant a dintre casa teva, literal. Abans, quan estaves a la feina, sorties i en teoria tancaves. Però ara no. Aleshores, hauràs d'aprendre tu a posar-te un horari, a posar que una mica el que ens deia el nostre company és això, no? És cuidar el benestar, posar una llista de tasques, que tot això té, això, les recomanacions que ell ens feia serveixen tant per teletreball com també per si treballes a l'empresa.
Val, doncs precisament anem, i el que volem és fer un programa pràctic, útil, per totes les persones que teletreballen, i hem començat ja en aquesta direcció. Escoltem també l'opinió de la Magda Barceló. Com podem evitar, Magda, l'estrès amb el teletreball?
Bé, jo crec, subscric totalment això que ha dit la Joana, no? De les tipologies de persones, no? Que tendeixen, no? Si tu ja t'estressaves abans, doncs ara t'estressaràs més, no? I hi ha un factor que crec que és important amb el debat del teletreball, i és com hem començat a teletreballar més que abans, no? I crec que aquest com és important perquè ho hem fet per una situació per un estat d'alarma, no? Ho han fet per decret, no? I això vol dir que les organitzacions s'han posat a fer, teletreball sense que hi hagi hagut abans un canvi cultural previ, una presa de mesures, una creació de sistemes, no? Per tant, és com dir, mira, a partir d'ara, escolta, vas a cavall, no? En lloc d'anar caminant, i però tu no t'han donat cap classes, no? De muntar a cavall ni res. No, llavors, jo crec que ens trobem una mica així, no? Això genera més estrès, perquè clar, és com si això et donen un llapis, et diuen escriu, però el llapis no té punxa, no? Llavors, no s'han creat horaris, s'han virtualitzat els equips, llavors aquí hi ha hagut la meva experiència a través del coaching. Jo m'he trobat que les persones que gestionaven equips, per exemple, tenien persones que rendien molt en el seu equip, aquestes persones han continuat rendint molt. I amb el teletreball, les persones que rendien poc, doncs, d'alguna forma, s'han doncs, amagat amb aquest teletreball, no? I bueno, llavors jo crec que està bé que mirem personalitats, està bé que mirem tècniques i està bé que mirem cultures i sistemes de com podem teletreballar com a organitzacions i com a persones.
Però adreçant-nos també a les persones en concret que ens estan escoltant i que potser se senten identificades amb un dels perfils que ens has comentat, bé, què podem fer a més del que hem dit?
Doncs, a veure, prioritzar jo crec que és fonamental, no? És a dir, hi ha una cosa que és quan estem en una organització físicament, hi ha l'energia col·lectiva que ens porta, no? Llavors és aquest, jo parlo de contenidors, no? Contenidors energètics, que són aquests espais, persones, equips, sistemes que ens ajuden a fer el que hem de fer, no? Llavors, quan estem a casa, l'espai ja no el tenim, no? Els horaris es tornen fluids, es tornen permeables. No tinc els meus companys que em col·laboren amb mi, però també ens controlem els uns als altres, no puc fer les consultes directament com feia, no? Llavors, una forma d'evitar l'estrès que es genera doncs, pel fet de que no hi hagin totes aquestes estructures és crear un els seus propis contenidors, no? Llavors és prioritzar, marcar horaris, com deia l'Andrés Martín, marcar unes pauses, no? Passar d'una feina menys estressant a una doncs, més relaxada, fer activitat física, sortir, no?
Adrecem-nos també a les mares que han de teletreballar, com és també el teu cas, em sembla, des de fa temps, no?
Sí.
Abans del confinament.
Sí, i tant.
Com t'ho fas?
Sí. Bé, jo ho porto bastant bé, no? Jo crec que les mares van passar un punt molt, molt crític, que va ser quan no hi havia escoles, no? Quan les estructures de criança fonamentals, bueno, no, les que venen després de la família, que són les escoles, doncs no estaven disponibles, i aquí sí que va haver, jo vaig acompanyar diverses persones en situacions molt crítiques, no? Perquè, bueno, dius, jo he de fer la mateixa feina, l'he de fer virtualment, i a més tinc un, dos, tres nens a casa que necessiten la meva atenció, no? Llavors això, jo crec que aquí no hi ha, és molt difícil no estressar-se. Més enllà d'això, ara actualment, doncs, que podem tornar a comptar amb aquestes estructures de suport, si teletreballem i se solapen aquests horaris en què els nens venen i estem teletreballant, no? Jo crec que és important també explicar a la família, de dir, sí, estem a casa, sí, és la mama, és el papa, però ara és un moment de treball, no? I per tant, doncs, s'ha de fer entendre als nens que hi ha aquests límits i que s'han de respectar, no?
Sí, Joana?
Sí. Bueno, jo crec que també el teletreball ve, aquest teletreball d'emergència que hem fet, ve a posar en evidència la fal·làcia d'una creença que és la conciliació, que és una cosa que les organitzacions d'una manera o altra s'han venut en els treballadors. Llavors, conciliar moltes vegades implicava que jo estava a casa, però amb les expectatives o amb la intenció de poder-ho fer tot igual. No? És a dir, el temps no és tan fàcil de dividir quan tens els nens a casa. No? Jo aquests dies he hagut de fer coaching amb nens a la falda, també, en algun moment determinat. Llavors, això de tenir recolzament a casa que no tothom el té i de posar límits, i també d'acceptar que potser en un moment determinat tindré una interrupció. No per costum, però jo crec que sí que bueno, en els tallers que he fet o en conferències o això, en algun moment algun nen ha entrat. Tampoc siguem tan estrictes. En aquest sentit, també, jo crec que hem d'incrementar un xic la flexibilitat, perquè, de fet, estem treballant a dintre casa i, per tant, passen coses a dintre casa. Per tant, això sí que jo crec que és important. Hi ha una altra cosa que també voldria introduir, si us sembla,
sí,
que és la preocupació que tenen, és a dir, esclar, això va començar de cop, la gent es va posar a treballar a casa, doncs en general, doncs, qui més qui menys té algun portàtil, alguna cosa, però bueno, ja hi som. Però ara, en aquests moments, les organitzacions estan en plena feina de posar normes i procediments i acords, perquè hem de regular tot això, perquè els treballadors tenen por a que l'empresa, entre cometes, els exploti o abusi, a vegades, i les empreses també han d'anar posant normes perquè, bueno, això de teletreballar també és molt elàstic. Vindrà un temps molt interessant de posar ordre i per tant, molts treballadors, per exemple, les mares, en sortiran molt beneficiats, mares i pares que vulguin conciliar casa, en sortiran molt beneficiats de tot això. És un moment, per tant, de mirar el teletreball també en positiu, perquè crec que aquella necessitat absurda de passar-se una hora al cotxe per anar a fer una cosa que també podries fer des de casa, ostres, això ho hem d'aprofitar. Ara, per fer això, nosaltres com a individus també hem de canviar les creences que tenim sobre el temps, sobre la manera d'entendre el temps, no? Llavors, si tu ets una persona massa impulsiva, que ho has de fer tot, que has d'arribar tot arreu, que no te poses límit, aquí és on tu tindràs el problema. Per tant, hi ha dues coses. Primer, com l'organització està ordenant tot això, que jo crec que ho estan fent, però anem a poc, perquè també hi ha tot el tema de què s'han de finançar els treballadors i què no, i després com jo m'organitzo a nivell personal i com jo m'equilibro.
Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Hans Seyli. No és l'estrès el que ens mata, és la nostra manera d'enfrontar-nos-hi. Everybody's
dancing in the moonlight. Diu la Magda Barceló que la major part de l'estrès prové dels nostres pensaments, que quan reequilibrem pensaments, sensacions, emocions, l'estrès naturalment disminueix, i que en fer-ho ampliem la banda ampla de la nostra experiència, posant la ment al nostre servei. I la Magda Barceló, tal com hem dit, recomana molt tenir present bé la ment, la gestió dels pensaments durant el dia i el cos per evitar l'estrès.
Sí, de fet, l'estrès, no? Parlem de l'estrès en el teletreball, però no ens enganyem, vivim estressats teletreballant o no teletreballant, no? Llavors és anar a buscar la font d'aquest estrès, no? I si agafem una, no sé, la tradició budista, per exemple, no? Explica que l'estrès neix d'estar excessivament centrats o identificats amb els nostres pensaments, no? Llavors, des de moltes tradicions, hem parlat de mindfulness, en el cas l'Andrés Martín, és una eina que treballa molt bé, doncs, amb mindfulness hi ha el triangle d'atenció, en el que tenim les sensacions, els pensaments i les emocions, no? Llavors és ampliar la banda ampla de la nostra experiència per incloure no només els pensaments, no? Que té de bo això, com ens ajuda a regular l'estrès? Doncs que els pensaments o la ment ens deixa de portar, no? Perquè els pensaments tenen aquesta rapidesa, aquesta acceleració, no? que ens empenya a l'acció, que de fet pensar és actuar, no? Pensar en això, no? és fer. Llavors, com deixem de pensar, com deixem de fer? Doncs una forma de fer-ho que jo practico i que ensenyo i que crec que és molt eficient és tornant al cos. És tornar al cos, és tornar al cos amb la respiració, tornar al cos amb la relaxació, sentint, no? A vegades és tan senzill com dir, porta la teva atenció als peus, no? Per un moment, i respira, no? Sí, exacte. I amb això, doncs, l'estrès baixa.
Joana?
Sí, quan l'estrès el que fa és que t'acceleres, val? Aleshores, tens una creença falsa que s'activa i es posa a tope, que és, si vaig més ràpid, ho faré més. I no hauria de parar. I en un minut acabo. I aleshores comences en aquesta roda. Per tant, aquest parar-se, centrar-se, com diu la Magda, és el parar. És a dir, precisament, quan més pressa tens, quan no arribes, quan no ho atrapes, quan comences a parlar d'aquesta manera, és que no ho atrapo, no arribo, estic corrent tot el dia, tot el llenguatge és d'aquest tipus, la solució és parar. Si ets una persona molt racional i tot això de respirar i tot això no t'acaba de servir, també hi ha el para i fes una llista. Fes una llista i prioritza. Aleshores, te'n donaràs compte que quan estàs fent la llista no vols deixar de fer res i que ho vols fer tot, absolutament tot. I aleshores arriba el moment en què t'has de començar a plantejar cada cosa que vols fer d'aquí una setmana, d'aquí un mes, d'aquí tres, quina importància tindrà, quin valor aportarà. Això te permetrà prioritzar. Me n'he donat compte al fer coaching també, segurament la Magda també ho podrà contrastar, que moltes persones, quan els hi parles de prioritzar, només es plantegen aplaçar, és a dir, posar-ho en diferent ordre, és a dir, avui no ho faig, doncs ja ho faré demà. Però esclar, això te continua agobiant, perquè ho tens pendent, per dir-ho d'una manera. Prioritzar no és aplaçar, és decidir què puc simplificar, fer més senzill i fins i tot deixar-ho de fer per sempre, entre cometes, fer-ho més senzill. Quan jo sóc... Les persones que s'estressen molt es descriuen moltes vegades a si mateixes com molt perfeccionistes. Aleshores, perfeccionista què és? És anar arretant el rizo, no? Anar afegint detalls i controls que potser no ens aporten enlloc. Per tant, aquest parar, com deia la Magda, doncs també jo canviaria aquesta paraula de prioritzar no és aplaçar, sinó prioritzar és simplificar i decidir el que porta més valor i el que tindrà més valor d'aquí 1, 2, 3, 5 anys.
Ja estic d'acord, i per construir això que dius, no? Fem la llista, no? I veiem que som molt ambiciosos, que tenim moltes tasques, no? I crec que fer un pas més enrere, no? I dir, d'on trec jo el meu sentit d'identitat, no? Perquè sovint, si rasquem una mica aquí, és que el nostre sentit d'identitat està construït amb una identitat professional en la que jo faig molt, faig bé, sóc visible, no? Hem de donar amb això, no? Hem de mirar aquesta narrativa i dir si la volem, no? Perquè si jo estic molt identificat amb això, no? amb aquesta identitat que és tot gira al voltant del fer, no? Això no té fi, no? Llavors és preguntar-se un mateix, no? I adonar-nos-en de que no cal que fem per ser, no cal que fem per ser nosaltres mateixos. De fet, és justament el contrari, perquè el fer ens porta com a buscar la pastanaga, no? Llavors jo diria desenmascarar aquesta narrativa, estan centrada en les ambicions professionals sovint, i aprendre a relaxar-nos en aquest ser nosaltres quan no fem.
La Joana recomana, en la línia de prioritzar, cada vegada que has de fer una cosa, que has de connectar una reunió o el que sigui, diu la Joana Fricolet, t'hauries de reunir primer amb tu mateix i demanar-te per què ho faig això, quin sentit té, oi?
Sí, per a què? Home, quan venen reunions que venen pactades de fora, no? Potser tu no podràs dir això no, no? Perquè molta gent diu, és que jo no gestiono el temps perquè no sé dir que no. Home, és que no pots anar dient a totes les reunions que te convoquin a l'empresa que no, per tant, no diràs que no. Però potser sí que hi pots posar alguna condició. I pots demanar un canvi d'hora, pots demanar un aplaçament, pots demanar que es faci una altra hora. És a dir, pots renegociar les condicions en què els altres t'estan demanant les coses. I això és fonamental. Però moltes vegades penses que això no es pot fer o que quedaràs malament, que és una expressió molt freqüent que fem servir, que volem quedar malament. Per tant, el meu compromís moltes vegades a la vida és més quedar bé amb els altres o que els altres pensin que jo pues, ho faig tot bé, que no pas en aportar valor. Per tant, això té molt a veure amb la gestió del temps. I quan això t'ho posen a dintre casa, se'ns complica molt més.
I coneixeu casos de dones, més de dones mares, en aquest cas que homes, però també de dones i homes, que han acabat treballant moltes hores degut al teletreball, moltes més hores que abans, entre una cosa i l'altra, Joana?
Sí, és un perfil determinat. En general, és un perfil de dones o d'homes, però de dones també. Per això deia la fal·làcia de la conciliació, no?
Sí.
Que, de fet, jo demano treballar una jornada més reduïda, però no renuncio en cap moment a deixar anar cap de les meves responsabilitats que jo tenia. Per tant, al final, jo, de fet, estic fent feina de 8 hores, però en tot cas, quan legalment estic fent 4, o sigui, ens fem un lío. Aleshores, algú he de deixar anar. El que no pot ser és que jo vulgui, doncs, fer el teletreball, tenir una responsabilitat en una organització, també anar al gimnàs, també fer el dinar, també fer, etcètera, etcètera, etcètera. Algú he de, no aplaçar, sinó que he de deixar anar, i ho he de fer-ho més simple i ho he de simplificar. i segurament hauré de delegar, però delegar vol dir demanar o deixar espai als altres, i a vegades jo no em dono aquest permís, i això genera molt de sofriment, perquè lògicament els fills, carai, necessiten moltíssima atenció, i l'atenció, que són emocions, energia, estat d'ànim, i necessiten que el teu estat d'ànim estigui equilibrat.
Sí, sí, jo afegiria això que deies, no?, de delegar, o a vegades és visibilitzar aquest estrès, perquè una de les coses que amb el teletreball es dona és que, com que no ens veiem tant, no?, pot ser que se'ns escapi que persones del nostre equip s'estan cremant o estan en una situació emocional, doncs, molt tensa, no? I, per tant, jo crec que si estem teletreballant és molt important que tinguem converses sovint explicant com ens sentim, com ho estem gestionant, si hem de demanar recursos, no?, i aprendre a delegar, com és el que tu deies, no? Però a vegades no es tracta només de delegar, no? Si es tracta de marcar límits, no?, o clarificar responsabilitats i demanar recursos, demanar ajuda.
Exacte.
William James. La millor arma contra l'estrès és la nostra habilitat per endreçar un pensament darrere l'altre.
Diu el neurocientífic Pedro Maldonado: tots plegats pensàvem que era fantàstic fer teletreball i que ens organitzaríem el temps nosaltres. Això sona molt bé, però tot és molt incert i molta part de l'estrès ve de la incertesa. El nostre cervell només està tranquil quan té les coses clares. Diu també que hi ha un factor important que no sempre es té en compte, que per afrontar la pandèmia ens hem de tancar i de distanciar-nos, i la major part de la vida biològica té lloc a la interacció social. Si anem en contra de la naturalesa, diu aquest neurocientífic, si ens treuen de la normalitat biològica, es genera estrès, perquè són situacions de què no teníem experiència prèvia. Tot és nou, la rutina laboral, el fet de no saber si puc sortir, l'augment de les interaccions amb les persones de casa pel fet de passar de veure'ns unes hores al dia a veure'ns tot el dia. Bé, de tota aquesta incertesa, Joana, i això ho vam comentar en un programa anterior, ens genera també estrès.
Sí, perquè hi ha una creença que és falsa, però que ens permet viure, i és creure que ho tenim tot controlat i tot previst. Aleshores, la vida de tant en tant ens fa una patacada d'aquestes per recordar-nos que de control no. Hem estat educats per viure en la certesa i per tenir-ho tot controlat. Aleshores, això ens dona seguretat. Però la incertesa què és? És por. Tinc por de no poder, tinc por de no poder-me'n sortir, tinc por de no ser capaç. Llavors, això per si sol és molt estressant. A part de que també hi ha un altre factor que ha sigut molt estressant per tots, que és, bueno, el domini que teníem cada un de nosaltres de les noves tecnologies, i veure que cada dia passen coses. Bueno, jo amb el que porto de temps ja m'he trobat amb dues conferències que mira que no anava res, no? I tens allà les 50 persones esperant i tu que mira que no, allò no es connecta. Totes aquestes coses generen molta por. A part, caram, tu, estem tots sentint a fora, encara que estiguem confinats, a fora ens diuen que la gent s'està morint i tenim les infeccions i que van pujant. Llavors, ostres, no sabem que això anirà a parar, no tenim més opció ara mateix que posar-nos, tal com deia la Magda, en el present, i en aquest present on estem, fer tot el que estigui a la nostra mà per tirar endavant. Això és l'única certesa que ara mateix tenim. Centrar-nos en el present. Jo, a mi m'agrada molt utilitzar-me sempre la paraula centrar-me, equilibri. Jo sempre penso que sempre estem una mica en desequilibri. Centrar-me en el que estic fent i ser el màxim d'eficaç amb el que estic fent i què podria fer ara per fer les coses millor. I aprendre a fluir amb el que tinc, sabent que el futur no el controlem. Tot i això, si mirem les crisis que hem tingut en el passat, històriques, d'una manera o altra, sempre ens n'acabem sortint, no? Llavors, centrar-se en això i mirar com ho estàs fent tu. Queixant-te, rondinant i plorant i parlant de tot el que va malament, no arribarem enlloc. Que hi hagi consciència, sí, que dramatitzem, no. Llavors, en la teva vida quotidiana hi és aquest drama? No. Doncs observa les notícies, equilibra't i senta't en el que pots fer, perquè hem de continuar treballant amb tot allò que estigui al nostre mà.
I en referència a la cita aquesta, no? de que necessitem els uns als altres, necessitem aquest contacte humà, no? I com deies tu molt bé, Joana, ara vivim amb por, no? Llavors, aquesta por, no? Conscient, inconscient, subtil, no? Que a vegades la sentim molt cridanera, a vegades sembla que no en tinguem, no? Però sí que jo crec que ens condiciona el fet que ens vegem menys, no? Que tinguem menys activitat social. I això ens genera estrès. Això ens genera estrès i l'estrès fa baixar les defenses, no? Llavors, jo que llançaria aquesta pregunta, no? Com podem, no? Equilibrar aquest estar protegits, no? Del risc de contagiar-nos i al mateix temps continuar cultivant les relacions socials amb amics, amb família, no? I jo mateixa, ara mateix, no sento que m'he d'esforçar una mica, no? Perquè sento que tot em porta a no trobar-me, no? A no trobar-me, a quedar-me amb el nucli més reduït, a doncs, no convidar a sopar, no? I en canvi, no? Si faig aquest esforç, no? Em dono aquesta empenta interna, cada vegada que em trobo amb altres persones, doncs sento que això em nutreix, que això em baixa l'estrès, no? I crec que això és important que ho tinguem tots molt al cap.
Perquè, Joana, la persona que ha estat teletreballant tota la setmana tancada a casa i després en la línia del que ens comenta la Magda, el cap de setmana o les estones de lleure que abans tenia i en les quals interactuava amb altres persones cara a cara, ara les talla d'arrel, té més estrès.
Sí, sí, tant, perquè som animals socials, necessitem dels altres, i jo dic, i també necessitem riure, i per tant els temps de relació informal en els que no hi ha cap objectiu, no hi ha cap repte més que divertir-se i passar-ho bé, això és fantàstic. I això està ballant constantment amb la por a sentir-me culpable, que és un sentiment...
De què? Culpable de què?
Home, de si hi hagués un virus que no sigui culpa meva. Saps?
Sí, sí.
Llavors aquí aquest sentiment de la por a la culpabilitat, això ja és el súmum del súmum. Llavors, bueno, de manera controlada i amb seny, hem de trobar fórmules per mantenir unes relacions socials controlades. Està clar que aquelles relacions voluminoses i totes aquestes coses, de moment no podem fer-ho. I tu, és el que hi ha. Per tant, a vegades, en lloc de rondinar tant, doncs dediquem-nos també a tenir relacions segurament de molta més qualitat, més profundes, perquè això ens està obligant també a escollir. Escollir on vaig i amb qui estic. I per tant és un moment també molt, molt bo i molt regenerador per resituar relacions i per tenir converses xules també.
Joana, no sé en el cas de les oients i els oients que ens escolten ara mateix si els ha passat exactament la mateixa situació, no? Trobar-se com tu a punt d'havent de donar una xerrada, una conferència amb les persones que t'esperen, en aquest cas ens comentava 50 persones, i que no funcionés res, però potser no era una conferència, però sí que ens ha passat tenir el temps just d'haver de fer una reunió de feina programada amb algun, no sé, amb algú entre cometes important, no? I ens queda poca estona i efectivament allà no ens funciona res. Tu com t'ho vas fer per com tu dius, per estar centrada?
Home, com que era una conferència d'aquests de bon rotllo que faig jo, dic, bueno, Juanita, t'hauràs de posar aquí els peus a terra, i vaig fer el que faig sempre, sí, quan ho sé fer, perquè a vegades que no me'n surto tan bé. Però sí, respirar, calma, i dir, bueno, perquè m'enfadi i em posi a mil, no em faré de res. I per tant, baixar molt el cos, respirar i centrar-me en el que sí podria fer. Acceptar que allò ja era així i que, per tant, almenys perdríem 15 o 20 minuts a intentar resoldre. Una vegada me'n vaig anar cap a casa i dic, bueno, vinc a casa i em torno a connectar des d'allà. I, bueno, divertit també, perquè, bueno, no, si el curs era, si el taller era d'això, de superar adversitats i tal, doncs aquestes petites coses quotidianes, quan tu pots prendre amb calma i tranquil·litat, no? I fent broma també, no? De dir, doncs mira, tant parlar de les adversitats, doncs aquí les tenim. Però això, tal com deia la Magda, em centro, respiro, què puc fer, i accepto d'entrada que això ja va així, i que per tant no cal que m'enfadi, no cal que m'enfadi amb la vida, ni amb les xarxes, ni amb el Zoom, ni amb no sé què. Hi ha alguna cosa que no ha anat i n'he d'aprendre per la propera.
Magda?
Sí, en aquest sentit jo crec que és interessant. El teletreball ens pot ensenyar moltes coses, no? Jo estic aprenent, per exemple, a tenir paciència amb el teletreball, i no només amb el teletreball, sinó amb cursos en els que participo, cursos que dono, no? En què, doncs, com deies tu ara, Joana, de vegades hi ha coses tècniques que no funcionen, no? O entre que, doncs, si un participant vol fer una pregunta, doncs ha d'aixecar la mà, l'altre li ha de donar permís, després l'altre el micro no el té engegat, no? I tot això, no? Quan estem en aquests espais, no? És molt important tenir presència, no? Tenir paciència, perquè si no se'ns passen les ganes d'estar allí, no? Això com a una qualitat que crec que ens, no, que podem aprendre a través del teletreball. L'altra seria la concentració, no? Crec que quan estem a l'organització i tenim una reunió i estem tots al mateix espai, és molt més fàcil concentrar-se en un tema quan estem tots en llocs diferents. Un que potser té un nen que li va per darrere, l'altre que està pensant en que ha posat el pollastre al forn, no? I llavors és molt fàcil que perdem concentració, no? que perdem presència. Llavors, és dir, no? A la mesura que aprenem a teletreballar, podem practicar aquestes habilitats que ens permeten ser més eficients teletreballant i fora del
teletreball. Clar, perquè amb el pollastre al forn o cuinant mentre es teletreballa, per exemple, aquí ja apareix la multitasca. Sí. Que també ens fa estar menys presents, Joana.
Bueno, i quan per exemple, quan jo estic donant una conferència, és clar, els micros estan parats, però sí que jo veig, no? A mi m'agrada tenir la gent amb les càmeres connectades, i veus que estan parlant pel mòbil, per un altre costat, doncs costa molt més concentrar-te. Per tant, el que jo recomano també, tant els que fem formació com les reunions, més curtes perquè t'estàs molta estona mirant en un espai molt petit, tens la vista...
No, perquè probablement ja portes hores davant la pantalla.
Sí, i és molt més esgotador. Per tant, hi ha d'haver-hi més interrupcions. Perquè quan hi ha una reunió en una sala és diferent, molts més, és diferent. La mirada es focalitza i el lòbul prefrontal té molta feina en mantenir-se concentrat tanta estona. Per tant, això sí, les reunions han de ser més curtes, les intervencions més curtes, perquè la gent també pugui fer el que ha de fer. No? I si ha de sortir un moment, doncs que surti, però estar tu parlant i veure com l'altra gent no t'escolta d'aquella manera tan descarada és, bueno, és incòmode, és, per tant, amb les reunions d'empresa això s'ha de vigilar.
Sí, jo diria reunions més curtes i també com autogestionar-nos els mitjans, els estímuls que tenim en tot moment oberts a nosaltres. És a dir, si jo estic fent una reunió virtual i tinc el mòbil al davant i estic mirant a més el chat, el WhatsApp, clar, això a mi em resta presència. I les altres persones ho noten. Això segurament, bueno, tots ho hem notat, no? Que te vas a dinar fora amb algú i la persona mira el mòbil, en el moment en què mira el mòbil hi ha una desconnexió a nivell de cervell i de presència, que això ho notem a nivell energètic, no? Llavors, a nivell virtual, tot això arriba i fa, doncs, que baixi la presència, la concentració i que siguem, que flueixi tot menys, no? Que siguem menys eficients.
Clar, això també, a nivell d'organitzacions, aquestes reunions a vegades tan llargues, tan eternes, que s'aporta molt poc valor, que s'opina molt però no subjectiva, amb el teletreball encara es posa més en evidència, no? Vull dir que aquí també n'hem d'aprendre. Tot això que està pendent d'aprendre, les organitzacions també hem d'aprendre a simplificar i posar-hi el que toca a cada moment.
Un dels trucs per evitar-ho, Joana, com sabeu, són les reunions a peu dret, no? Però, clar, amb el teletreball, reunir-se a peu dret, no? És difícil. Normalment és que estem moltes hores asseguts.
Sí, bueno, les reunions que s'allarguen són d'opinions, les reunions que no s'allarguen són les de fets i coses concretes. Quan es va per feina i per objectius concrets no s'allarguen tant. Però bueno, això és un tema pendent, especialment al nostre país, que ja tendim a allargar-les sempre més del compte.
Tornem a la importància dels horaris. Cadascun de nosaltres hauria de decidir amb el teletreball els seus horaris, Joana, Magda?
Bueno, si estem parlant d'empresa, jo crec que hi hauria d'haver-hi un acord més o menys tàcit de cada organització, els horaris més o menys que es fan, més o menys, si res més no, les hores en què tu has d'estar localitzable.
Val.
Llavors, igual que jo és el que faria, igual que les empreses, ara les empreses més modernes a nivell de gestió de recursos humans deixen marge d'entrada al matí i marge de sortir de la tarda per poder conciliar, doncs, però home, hi ha d'haver-hi un equilibri, perquè és que si no sabem, aquí no, si no després uns t'estaran enviant mails a les 9 del vespre, els altres a les 6 del matí, dintre d'un equilibri, com a mínim unes hores d'acord, unes hores de dir, mira, entre aquestes hores doncs estiguem localitzables tots. Jo ho faria d'aquesta manera, perquè sí, si no és impossible.
Jo estic d'acord, no? Això que es pugui parlar, que es pugui negociar, no? I que hi hagi, doncs, bueno, doncs, com uns serveis mínims garantits, no? Depèn de la tasca de cadascú, no? I crec que és molt important que d'això se'n parli obertament, no? Perquè quan estem parlant d'això dels mails a les 11 de la nit, no? Estem parlant d'una cultura d'empresa, no? I aquesta cultura la marquen els directius, no? Llavors, si un directiu envia aquests correus i espera que es responguin a aquestes hores, hores està enviant una norma implícita, no?, o tàcida. Llavors, una forma d'evitar tot això, de crear cultures que no seran beneficioses per ningú, és obrir aquesta conversa, no?, que pot ser una conversa virtual, no?, que inclogui a tots els treballadors com volem treballar, com ens volem comunicar, quines expectatives tenim. És a dir, si jo envio un WhatsApp, puc esperar que em responguis als 10 minuts, no? O no t'ho esperis, no? Dona'm, no? Llavors, explicitar tot això que és implícit i que cadascú té la seva història dins del cap, ens ajudarà a crear una cultura que, en la que ens sentim còmodes i puguem treballar-hi a gust.
Jo també voldria afegir aquest costum d'enviar mails a les tantes o d'enviar un WhatsApp a qualsevol hora, bueno, aquestes interrupcions constants. Generalment, la persona que ho fa no està esperant que tu el contestis immediatament, sinó que ell s'ho treu de sobre, perquè ja t'ho ha passat, ja està, ja t'ho ha tirat i ja t'ho ha dit, ja està, i així ell ja se n'oblida, val? Però el que ho rep ho pateix. I aleshores diu, vale, doncs estupendo, no? El típic, no? Doncs ara jo no dormiré i això m'ho podies haver dit perfectament demà al dematí. Per tant, depèn de cadascú com ho vingui, com ho visqui, però això, tal com diu la Magda, són coses que s'han de parlar. I en processos de coaching surt això, no? Que tu li dius a una persona, escolta, si no te fa res, digue-m'ho al dematí. O jo, a partir de tal hora, doncs, em desconnectaré.
Aquí volia anar a parar, no? Potser una solució també és no obrir el mail a les 11 de la nit.
El que passa que això també, això en algun cas m'havia passat que feien això, es desconnectaven totalment, sí. I aleshores hi havia una emergència, que era de veritat. Llavors és dir, potser tu has d'aprendre a viure-ho diferent i que no són ordres, que quan tu t'arriba un mail no és un ordre, quan tu tens una trucada no és un ordre, sinó que l'altre ho està dient i aleshores tu hauràs d'aprendre a aguantar-ho, a portar-ho fins demà i ja està. No? Mm-hmm. Aquest és l'aprenentatge, poder viure amb tot això.
Sí, i jo voldria reforçar aquest matís que feies, Gaspar, no? Potser no hauries d'obrir el correu en aquestes hores, no? Jo crec que potser no, que definitivament no, perquè això que dèiem abans dels pensaments, no?, de viure excessivament en la ment, que és el que ens genera estrès, que és el que ens manté en una situació d'alerta, no?, de córrer, de no puc reposar, no?, això, bueno, està demostrat que té uns efectes en el nostre benestar i, per tant, vivim en un món en què ens hem rodejat d'aquestes joguines electròniques que són tan atractives i que ens porten en universos socials i articles d'informació en el que és molt fàcil perdre'ns-hi, no? Llavors, jo ara mateix estic acompanyant a persones que s'anaven a dormir a la una de la nit perquè doncs estan mirant el Twitter, estan mirant el xoi,
sí,
i no s'acaba mai, no?
I llavors
sí, són addictives, no? Llavors, jo crec que més enllà de teletreball, no?, també hi ha una part de salut i benestar i salut mental, no?, de dir, a partir de no sé quina hora, jo ja no miro més correus o notícies o ja no navego més, no? I això, doncs, què fa? Doncs que el nostre sistema nerviós entri en un estat molt més tranquil i podem descansar millor. I l'endemà rendir més.
Sí, me'n reparo i em centro en altres coses, que també tinc altres coses a casa a fer. Mm-hmm. I també altres converses a tenir, més enllà de la feina. És a dir, les tecnologies les tenim tant a dintre casa, en el nostre mòbil, i per tant, en el mòbil hi tenim el correus de feina i també hi tenim la conversa amb la mare o amb el pare o amb la parella. Aleshores, aquesta barreja, si nosaltres no la sabem distingir o no la sabem parar, patirem, perquè també vol dir que els caps de setmana també podem rebre aquest tipus d'informació. Llavors, aquest ho reservo aquí i ho guardo, i a determinades hores, doncs, estic localitzable, però no m'ho miro. I ja està.
Dean Smith. Si tractes cada situació com de vida o mort, moriràs moltes vegades.
Amb aquesta frase de retruc, potser sense ser tan exagerats, podem aprendre a prioritzar, com ens comentava abans la Joana Frigoler, i a decidir què és important i què no és tan important, no? I aquest és un treball que podem fer cadascun de nosaltres. A l'Ofici de Viure vam entrevistar fa temps, està penjat al programa, al web de catradio.cat, a Jon Kabat-Zinn, precisament el creador, el pare del mindfulness, no?, d'aquesta tècnica de reducció de l'estrès basada en l'atenció plena. I una de les coses que em va sorprendre personalment quan va venir aquí a l'estudi va ser que ell només utilitzava el telèfon mòbil per trucar, que no hi tenia ni correu electrònic ni WhatsApp, i sobretot emfasitzava la importància de no tenir-hi correu electrònic en aquell moment. Bé, jo que ell és el mestre, jo que no sóc mestre, sí que puc dir que a causa una mica d'aquesta situació he volgut prendre exemple d'ell i he tret el correu electrònic del telèfon mòbil, i la veritat és que m'ha anat bé, m'ha anat molt bé. No sé si ho recomaneu.
Sí, jo ho recomano, i de fet, ara quan acabàvem de parlar això, no, de la importància de limitar, no, el moment d'exposició amb aquestes eines, no, crec que és important no centrar-nos en això, perquè és com allò de dir, no pots fer això i llavors el que tens ganes de fer és precisament això, no, sinó centrar-nos en què és el que ens permet, no, què és el que ens permet deixar el mòbil apagat a casa, no, o sortir sense mòbil al carrer, no. Doncs ens permet bueno, doncs un altre tipus de connexió, un altre tipus de presència, ens permet un altre tipus de converses, ens permet, doncs, això, uns espais de connexió amb emocions i sensacions i bueno, coses que sí, compartim, no? que en són molt enriquidors, no? Llavors és dir, no ho faig perquè, saps? O sigui, no ho deixo perquè ho deixo, sinó ho deixo perquè hi ha tot un món darrere que és fantàstic, no? I que ens l'estem perdent mentre estem connectats tantes hores.
Clar. I a mi, una altra, ara vosaltres, Magda, les coaches, o sigui, parleu vosaltres de les més joves, no? De tips, no? Aquesta paraula tip surt a tot arreu, no? Doncs ara vaig a donar un altre tip que a mi m'ha sigut útil, que és el fet de, jo durant molt de temps no portava rellotge, que és el fet de tornar a portar rellotge per no haver de consultar l'hora al mòbil cada dos per tres, no? I això fa, perquè clar, quan mires l'hora, també estàs mirant el telèfon mòbil, no? I això també et desconnecta del moment present, no? I deixes de tenir atenció plena, potser en la persona amb la que estàs compartint una estona. O sigui, tornar a portar rellotge en aquest sentit m'ha estat útil per desestressar-me, una mica.
Super.
No sé si la Joana vol afegir, ens queden 3 minuts, si vol afegir alguna eina que ens hàgim deixat al tinter.
Bueno, si no, també tenim el mode avió, o tenim mode avió, tenim moltes opcions. Jo no el trec, però sí que me'l poso a la butxaca o no el miro, I també les xarxes molt limitades, perquè si no són molt, 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 molt absorbents. Jo en tot cas hi afegiria un altre concepte, que és, que avui no ha sortit, que és la fluïdesa. És a dir, una manera de viure el temps, una manera de viure el teletreball és en fluïdesa. Què és la fluïdesa? És quan jo sóc capaç de gaudir fent les coses, fins i tot quan no funciona res, no? És aquesta capacitat d'estar fent i ara què em toca? Em centro en el que faig i no des de l'enfado, des de la ràbia o des de l'exigència que he de fer i que ens obliguen, escolta'm, ara toca doncs, confinar-nos, doncs si haurem de teletreballar, doncs ho fem, però ho fem des de tan bé com sàpiga i en positiu, però no perquè te'n revis, no perquè t'estressis, les coses aniran millor. Llavors, tenir això clar a vegades ajuda, no? Dir, bueno, doncs vinga, som-hi.
Però, clar, ja, potser hi ha els automatismes, no? Que,
exacte.
Que en aquell moment, allò lògic pel teu cos és indignar-se o enrabiar-se o enfadar-se, no?
Sí, però que duri poc.
Val.
Aquest és el secret. És, si ho has de fer, doncs fes-ho, rondint una mica, però després ves per feina i ja està, que duri poquet.
Jo, la meva última tip, no? Com deies, Gaspar, seria trucar, és a dir, parlar. No? Si no podem trobar-nos, utilitzem la veu. Videoconferència també, no? Però jo crec que això ens manté humanitzats, ens manté connectats. No? Crec que també l'ús excessiu de missatges, de correus electrònics, també ens deshumanitza i ens separa i ens genera estrès.
Sí, i escoltar les emocions al telèfon, quan parles amb una persona molta estona, és fantàstic.
Sí, no?
Sí.
És com més fàcil, no?
Ui,
que copsar-les, que no pas a través de les videotrucades.
Sí, sí, sí.
Encara que hi hagi molt bona cobertura i es perd alguna cosa.
Sí, sí, amb auriculars i el mòbil por ahí, escolta, és fantàstic escoltar el tons de veu, sí, sí.
Doncs moltes gràcies, Joana Frigoler, Mag de Barcelona, per totes aquestes eines i reflexions que esperem que puguin ser útils a les persones que s'han estressat o s'estressen amb el teletreball. Fins aviat, Joana Frigoler, una abraçada a Girona.
Gràcies.
Gràcies, Mag de Barcelona. Fins una altra.
És un plaer, com sempre.
A les oients i als oients, moltes gràcies. Una abraçada.